Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Pau Rovira. Principi d'acord per desconvocar la vaga de transportistes la setmana de Nadal. Patronals del Transport per Carretera i Ministeri de Foment han acordat aquest divendres a la nit un principi d'acord que permetria desconvocar la vaga prevista per la setmana que ve, just abans, com dèiem, de Nadal. Ho apunten fons de la negociació, que expliquen que s'ha arribat a un acord acceptable després de 6 reunions i setmanes de negociació. El Comitè Nacional del Transport per Carretera i el Ministeri de Transport estaven reunits des d'aquest matí a les 11 per intentar arribar, com dèiem, a un acord i desconvocar l'aturada. Diferents patronals de tot l'Estat i agrupacions autònoms havien convocat una aturada per dilluns, dimarts i dimecres de la setmana que ve per protestar per les condicions del sector. Demanaven mesures per compensar l'increment de costos, millores de les condicions laborals dels camioners o àrees de descans més segures. Repassem ara altres notícies en format més breu. A partir de la setmana que ve, tots els contactes estrets hauran de fer quarantena encara que estiguin vacunats. Salut confirma que la variant Omicron més contagiosa creix ràpidament i ja suposa el 20% dels casos a Catalunya. Dilluns es coneixeran les restriccions que proposa el Comitè Científic Assessor del Govern.
El president aragonès anuncia que els serveis jurídics de la Generalitat estudien els atacs de Pablo Casado contra l'escola catalana i el professorat. El líder del Partit Popular ha dit que hi ha professors que no deixen anar al lavabo els nens que parlen castellà. I ha acusat la Generalitat i Pedro Sánchez també de permetre-ho. El president de Galícia, el popular Núñez Feijóo, demana a Casado responsabilitat i que no porti la crispació a la política.
S'estima que cada any hi ha a Espanya uns 400.000 casos de violència sexual i que el 90% de les víctimes adultes són dones. Ho revela un estudi de la Universitat de Barcelona que també recull que han crescut les denúncies per part de menors víctimes d'aquest tipus d'actes a les xarxes socials. Antonio Andrés Pueyo, membre del grup d'estudis avançats en violència de la Universitat de Barcelona, detalla algunes d'aquestes conductes.
Els comentaris inadequats, això passa molt en el món laboral, les insinuacions, els tocaments, per exemple, en el món de l'abús sexual infantil, els homes que besen els nens, que els acaronen, coses que fan amb un contingut sexual i que són molt més freqüents del que pensem.
Activada l'alerta del Pla Seccat per una fuita en un bidó de 200 litres de clorur de tionil a l'empresa XXPO de Castellbisbal, al Vallès Occidental, els bombers ja han desplaçat 11 dotacions entre el furgó de risc químic, camions d'aigua i lleugers, camions lleugers. No hi ha persones ferides i l'empresa ha informat que, com a mesura preventiva, els treballadors han evacuat les instal·lacions.
El Primavera Sound es quedarà a Barcelona, almenys fins a l'edició del 2023. Aquest és el compromís de l'Ajuntament l'endemà que el festival anuncies que podria marxar de la ciutat. L'organització i el consistori s'han reunit aquest divendres i han acordat començar a treballar per celebrar el Primavera Sound en la seva versió ampliada de dos caps de setmana, tant per l'any que ve com el següent. L'alcaldessa de Colau avançava hores abans de la trobada que el festival es quedaria a la ciutat.
I que aquesta edició ampliada doncs, pugui ser també el 2023. Aquest és el compromís de la ciutat de Barcelona, és inequívoc.
I ara els esports. David Ubach, bona nit.
Bona nit. L'Espanyol continua sense guanyar fora de casa a la Lliga de Futbol de Primera Divisió, i és que els blanquiblaus han obert la jornada perdent per 3-1 al camp del Celta, en un partit en què ben aviat se'ls ha posat coll amunt. Loren, al temps afegit del partit, ha fet el gol dels blanquiblaus des de gairebé al mig del camp. A segona, en canvi, hi ha hagut victòria del Girona per 3-1 també davant del Burgos en el duel que ha obert la jornada a la categoria de plata, un triomf que permet al conjunt gironí escalar provisionalment al sisè lloc i, per tant, en zona de play-off d'ascens. A primera, demà serà el torn del Barça, que rep al Camp Nou l'Elx, amb Dembélé i Alba disponibles, un partit que transmetrem a la TDT de Catalunya Ràdio. Al Mundial Femení d'handbol hi ha hagut eliminació de la selecció espanyola en les semifinals. El combinat espanyol ha perdut per 27-21 a Granollers davant de Noruega i haurà de jugar pel bronze contra Dinamarca.
Fins aquí les notícies.
Les dones i els dies.
Sabem que les dones tenen el doble de possibilitats de tenir un trastorn mental que un home. Des de petites se les menysté, se les discrimina, se les escolta menys i tenir un trastorn les pot portar al suïcidi. Tot i així, no és l'única via per voler acabar amb la seva vida. N'hi ha d'altres que estan lligades a les exigències que pateixen pel seu gènere. La depressió durant el part o el postpart les hi poden conduir.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Aquest dissabte a la mitjanit abordem el suïcidi en les dones. Cal parlar-ne.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Els dissabtes a la mitjanit.
Vols tenir accés lliure i gratuït a tota l'actualitat i última hora? Vols saber el que passa a la teva ciutat? Sense lligams, sense subscripcions i el palmell de la mà. És així 20 minutos. El teu mitjà social gratuït de sempre i per sempre. Registra't ara a 20minutos.es i informa't de tot.
Llegeix, canta i balla en català.
Subscriu-te a la revista Enderroc i tindràs de regal el llibre d'una. Publicat per Raig Verd i Mai Més.
Un any amb la teva música i una de les millors obres de ciència-ficció per només 40 euros.
Entra a enderroc.cat i aquestes festes regala cultura.
Diumenge, la Marató per la Salut Mental arrenca el suplement. Des del suplement donarem el tret de sortida a un programa amb històries que trenquen murs.
L'estigma que suposa manifestar públicament que no estàs bé emocionalment fa que molta gent ho amagui amb d'altres problemes.
Aquest diumenge el suplement amb Joan Bota, la Marató. La Marató per la Salut Mental.
Viatges en el temps de la finestra indiscreta d'aquesta temporada tenen una xifra mental que són 35 anys. Un 3 i un 5. I en el recorregut cap enrere d'aquest aniversari del programa que s'acomplirà el dia 11 de gener, avui que trobem una cançó del 1999 dels Red Hot Chili Peppers, el grup que millor resumeix totes les branques evolutives del rock pop al llarg dels anys que van del 83 fins ara. Inventors del punk-funk, diuen. Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith i John Frusciante són Los Angeles i creadors del concepte Californication. On va aparèixer aquesta cançó que es diu Other Side, 4 a 15 minuts amb vídeo de Jonathan Danton i Valerie Ferris. La pequeña Miss Sunshine. Sí, sí o no?
Sí, ens sonaven els noms.
Molt gòtic, molt expressionista, ple de miniatures, stop motion, surreal, somiat, amb un tema, la guerra dels drogadictes contra els dimonis. Més o menys, la mateixa foscor de la pel·lícula que trobem avui, del 2008.
Esta ciudad se merece un criminal de más categoría. Y se lo voy a dar. ¡No! Ya verás. Te lo demostraré.
O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para haberte convertido en el villano.
El camí hem perdut a Heath Ledger, sí, sí, sí. I hem de recordar molt a Christian Bale, perquè qui es va emportar el bacallà a la boca va ser precisament Heath Ledger.
Doncs sí, va guanyar l'Oscar. L'he seleccionat no només per això, pel record d'aquella mort tan impactant, sinó perquè realment crec que El Caballero Oscuro el 2008 va ser una pel·lícula transcendent, vaja, imprescindible per entendre el cinema d'acció que s'ha fet després. És a dir, Missió Impossible, James Bond,
mateix,
tots
sí,
han imitat el model nolanià.
2008, ja.
La meva, 2006,
la,
sí. Ai, sí.
La meva vida girava al voltant d'aquesta pel·lícula.
Sí, però no...
I vaig anar a premier de Barcelona. A Barcelona van presentar Christopher Nolan i tots els actors. Cosa que ara seria impossible.
La veritat és que era una pel·lícula que començava un any després de Batman Begins, però vas arribar més tard que un any després de Batman Begins. Michael Caine, Maggie Gyllenhaal, ara directora, Gary Oldman, Morgan Freeman, Cillian Murphy, Aaron Eckhart, Eric Roberts, el germà de Julia, Anthony Michael Hall... En fi, repartiment no li faltava. L'única falta a la vida és un Oscar per Christopher Nolan. De manera que ja teniu clar que 35 anys de la finestra indiscreta per 3 hores, 2 de cinema i una de bandes sonores, arriben al punt en què, amigues i amics, ens queden 2/3 de temporada ja, perquè arriba Nadal i nosaltres desapareixem. 2 setmanes en què coincidim en festa. Quan tornarà la finestra indiscreta? 7 de gener.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio.
Un programa que us oferim fabricat, cuinat com un fricandó, bullint, estovant la carn, posant-li gust i salseta a tot plegat. Gràcies a aquesta gent que sempre hi és, com decide fer, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Violeta Covacis, Alba Laguna, Carles Romero, Alice Tapiol, Pere Vall, Núria Vidal... I els que avui som aquí amb vosaltres, Sílvia Andrés, Oriol Fidalgo, Francesc Garriga, una aportació importantíssima d'aquí una estona al programa, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Dani Jiménez, Guillem Marí, benvingut,
bona nit.
Que, per cert, ja us anunciem el dia de Nadal, la nit de Nadal, a Sant Esteve, a les 12 de la nit, especial Nadal de la finestra indiscreta, amb aquest càsting memorable i les seves músiques de pel·lícules més vitals per l'existència. Doncs sí, 2 setmanes sense nosaltres. Què voleu fer? Doncs escriure coses com la de l'oient que ens demana si s'ha fet mai una pel·lícula per explicar la vida sexual del rei Ferran VII Borbó i el seu descomunal penis. Ja li dic que no. Però, en fi, si algú té alguna altra informació, serà ben rebut.
Algun guió de Berlanga.
Sí. El ripasmado. Si voleu participar en el programa tot aquest temps, facebook.com/finestraindiscreta, finestracatradio.cat i @finestraserra.
¿Qué te ha pasado?
Oh, princesa tuvo una caída.
Oh, Rose, pero ¿y tú?
Ah, estoy bien, voy a cambiarme. En realidad, la culpa fue mía. ¿A qué no dirás quién vino a sacarme de allí? Ese nuevo oficial inglés.
¿El mayor Dorian?
Sí, vino. Y la hizo levantar.
Tuviste suerte.
¿Y tú qué has estado haciendo?
Esperándote.
No tienes que preocuparte por mí, cariño. Se monta.
Montas como una verdadera amazona, sí, pero... esa yegua no está aún bien domada.
Doncs sí, tornarem el dia 7 de gener, 4 abans del 35è aniversari de la finestra indiscreta. I parlant d'aniversaris, pel camí, el 23, Frederick Forrest farà 85, el 25 en farà 15, Hijos de los Hombres, i el dia 31 fa 80 anys que van titular Casablanca Casablanca. I el mateix dia que va néixer, el 1941, Sarah Miles, que el dia 31 fa 80 anys. La dona de Robert Ball, el guionista David Lean, finalista a l'Oscar per aquesta pel·lícula, La hija de Ryan, parella de James Fox quan van rodar junts De Serban o Aquellos chalados en sus locos cacharros, i també Lady Caroline Lam, El hombre que amó a Cat Dancing. Diu ella que el millor paper que ha fet a la seva vida va ser Pepita Jiménez, dirigida per Rafael Moreno Alba. La música de Maurice Jarre, inevitable. Grans records de les platges irlandeses.
Ai, però... pobra Sarah Miles, com, sí. Com li tallaven els cabells. És una escena que sempre em fa un patir.
Absolutament. Sí, sí. I és com es feia, eh? Els traïdors, cabells tallats i batum al cap. És un aniversari, 80 anys, però hi ha tants més en la història de La Finestra Indiscreta.
Buenas.
La Finestra Indiscreta.
Va refrescando.
Convidem a Verónica Forqué, una dona contra la incomprensió.
Me alegro de que hayas venido.
A Judit Colell, una dona contra la violència masclista. Yes. Cerca de ti, una pel·lícula contra les paternitats tòpiques.
Però i si m'equivoco?
Francesc Garriga, un corresponsal contra les cròniques avorrides.
Ai. La Finestra Indiscreta.
Viva la pestaña, chica.
Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
La Finestra Indiscreta és un programa de cinema contra les rutines mentals.
I tu, tanca la finestra, encara ho refredareu tots.
En els dominis de la Terra Mitjana s'explica la llegenda d'en Sauron, el senyor fosc, i de l'anell que li donaria el poder per esclavitzar el món. Perdut durant segles, són molts els que han buscat aquest anell. I ara ha acabat en mans de la persona que ningú s'hauria pogut imaginar mai.
Quanta nostàlgia al pas del temps! Diumenge fa 20 anys! 20 de l'estrena de La Comunitat de l'Anell, la primera del Senyor dels Anells. I pel camí hem perdut a Ian Holm i a Christopher Lee.
Sí.
Sí, que... drama.
Sí, és impactant realment pensar en El Senyor dels Anells com una de les últimes sagues allò clàssiques que creus que traspassa generacions entre pares i fills.
Què voleu aquí, deprimir-me o què?
No, no, informar-te.
Fa dos dies estava...
Frodo...
El cagatió em regalava el llibre El Senyor dels Anells amb la pel·lícula.
Frodo ja té 40 anys i és a punt de rodar el remake de The Toxic Avenger.
És veritat, sí.
Però tenim més aniversaris.
Sí.
Te he dicho que no me colgaras.
¿Qué quieres?
Hablar.
Pues llama a otra, ¿de acuerdo?
Sí, sí, existien el Loli, habla el asesino, Voces de muerte y llama un extraño, però el dia 20, dilluns, fa 25 anys de... Scream, crida de dolor, crideu de dolor!
Ah, home, molt dolor, perquè, clar, Scream, que era com la reinvenció del terror adolescent dels 80 a l'any 96, fa 25 anys, però 14 de gener arriba una nova entrega, encara amb protagonistes originals. No estem tan mal, encara, eh?
Han perdut a Wes Craven pel camí, però sí. Ja tenim 3 més, una sèrie del 2015
sèrie, sí.
I la reaparició. Però és que alerta, perquè hi han dos que ja fan 50 anys, la primera el dilluns.
Harold, qué alegría volver a encontrarte. Desde el momento en que te vi, supe que íbamos a ser buenos amigos. Vas a menudo a los entierros, ¿verdad?
Sí.
Sí, yo también. Son divertidos, ¿eh? Don't be shy.
Amb música de Cat Stevens, aquell Harold and Maude de Hal Ashby, amb Ruth Gordon, la vella de La Semilla del Diablo, Woodcourt, que és l'únic que sobreviu, sí. I Colin Higgins, que va escriure la novel·la i dirigir pel·lícules i també està mort. I aquí es va titular Joven, chalado, millonario, seduce a vieja chiflada. L'únic que queda viu és el joven chalado. Mítica, eh? Mítica,
molt bona i a més... És la pel·lícula més antiga de Wes Anderson.
Doncs...
Realment la veus avui en dia...
No està vist.
I
podria
semblar una pel·lícula de Wes Anderson.
Però alerta, perquè us porto també una pel·lícula que ja té mig segle. Sí, aquest diumenge, 50 anys de la novel·la d'Anthony Burgess adaptada al cinema, que havies de llegir en un diccionari de mà per entendre què volien dir totes aquelles paraules que va posar també Stanley Kubrick a la seva pel·lícula. Aquella de l'experiment Pavlov. La pel·lícula que realment aplica la llei dels Eyes Wide Shut.
Eyes Open.
I on tothom és mort, excepte sí. Malcolm McDowell, que ja té 80, igual que la pobra Sarah Miles.
I que, per cert, aviat s'estrena un documental que explica els problemes de censura que va tenir en el moment de l'estrena, i surt el mateix Malcolm McDowell, vull dir que han aconseguit allò les primeres espases per parlar-hi. No sé, està bé.
Sí, senyores i senyors, la taronja mecànica ja té 80. Ai, 50!
Me llamo Frederick. Como te decía, Alex, tú puedes contribuir a cambiar la opinión pública. ¿Te das cuenta, Alex? ¿Hablo lo bastante claro?
Como el agua cristalina, Fred. Más claro que el azul radiante de una mañana de verano. Puedes confiar en mí, Fred.
Bien. Buen chico. Ah, sí, tengo entendido que te gusta la música y te he preparado una pequeña sorpresa.
¿Sorpresa?
Creo que te va a gustar. Es algo así... ¿Cómo te diría? Como un símbolo de nuestro nuevo pacto. Un pacto entre dos amigos.
I és curiós com continua sent polèmica aquesta pel·lícula, perquè fa poc van voler posar els personatges a la pel·lícula de Space Jam, de tots aquells personatges que té la Warner els drets, diguéssim, i van dir que ni parlar-ne de posar personatges que torturen i violen. Per tant, diguem que la vigència de l'esperit de la taronja mecànica segueix.
És cert.
Segueix vigent?
Dudas, me había curado.
La finestra indiscreta a Catalunya Ràdio. Here we
come. I aquí que teniu els Monkees. Samuel Michael Nesmith, 78 anys, bateria, creador de Different Drum, bé, des del 66 fins ara, un dels grups mítics que havien de contraatacar i superar els Beatles amb una sèrie mítica de televisió.
És que m'anava a dir, és un grup que surt una sèrie, amb altra sèrie... que el grup.
Que podria ser com que no xila d'aquell dia, amb els Monkees fent de si mateixos, i on van intervenir Bob Rafelson, Robert Schneider i Paul Mazursky, noms també de l'època, dos premis Emmy. En fi, al llarg de la nit, quan puguem i quan càpiguen i quan necessitem música d'algú, aquesta nit, els Monkees, un mort, que ens porten, evidentment, a recordar una dona desapareguda.
Hola, ¿no está Gloria?
No.
¿Y dónde está?
No sé, se fue.
Pues el caso es que la necesitaba ahora mismo.
Hija, se pasa el día fuera de casa. No se puede contar con ella para nada.
¿El catalán cómo portas?
Ah, muy bien. A mí el catalán me encanta. Yo encuentro una lengua tan catalana. Y lo parlo una miqueta, Ansel. Bon dia, Catalunya. Ja sóc aquí. Moltes gràcies.
No, ho dic perquè quan anem a TV3, la teva, hauràs de parlar en català.
Ah, perquè en castellà no m'entendeis?
Això a TV3 no ho pots dir, eh?
Bueno, si el president Montilla ha aprendido, yo también.
La policía.
¿La policía?
La policía. Rápido, que vienen. Tira todo lo que tengas. Venían estas señas, lo he oído. Han salido de mi comisaría cagando leches.
Es una amiga. Este es Alberto, mi... Alberto, mi... ¿Y tú por qué llevas puesto su uniforme?
Porque estoy de guardia. ¿Por qué va a ser? Le pilla la tarjeta del cajero automático por si no vale para algo.
Esconde el chocolate en casa pura.
A ver si lo va a vender. Mira, se aprieta puntito.
Está aquí Alberto, que dice que viene la madera.
¿La madera?
Todos son suspiros d'Espanya per Verónica Forqué, que va fer Carmela en teatre, per això va cantar, i jo que considero la veu més adorable de la història del cinema espanyol, igual que Gracita Morales, per entendre'ns, i que a més va ser la polèmica doblador del personatge de Shelley Duvall, El resplendor de Stanley Kubrick.
És cert, sí.
Però si senties l'original, Shelley Duvall parla com Verónica Forqué. O sigui, Kubrick va triar perfectament la veu del doblatge.
No, perquè a més ell triava tots els doblatges.
Tot.
Els traductors, tenia tot.
En fi, s'han dit moltes coses aquests dies. Jo només puc dir que era una dona estupenda, que totes les entrevistes que vaig fer amb ella sortien bé. Era super entregada, carinyosa, bona persona, i podia agradar-te més o menys com a actriu, però, ostres, tenia una dimensió. Sí.
Home, a mi l'època amb Uri Strange, sobretot...
Jo recordava molt això de Que se rien las mujeres, no? que era una pel·lícula que havíem consumit molt a casa i que també tenia un esperit molt juganer, no? I crec que representava una mica aquest esperit que el cinema espanyol ha perdut en els últims anys, no? Aquesta sensació de disfrutar amb el cinema i amb el teatre, no?
I amb la vida. Ella ho portava com podia. Jo recordo que vaig anar a l'Hospitalet a veure una obra de teatre dirigida per ella que era la versió teatral de La Tentación Vive Arriba. Ja en aquell moment deies que jo em vull demostrar a mi mateixa, vull fer altres coses, vull ser capaç de tal...
Reptes, no?
I no li van acabar de deixar, i tot plegat era una altra víctima del sistema, i a més explotada fins a la mort. I realment, com deia Manuel Summers, joguines trencades, absolutament. Per tant, només un record d'aquella conversa aquell dia a l'Hospitalet, parlant de La Tentación Vive Arriba.
Hola, Àlex.
Hola, Verónica, ¿qué tal? ¿No te podremos regalar una taza de tila, entonces, como era nuestro propósito?
No, la verdad es que, mira, el día tremendo es el día del estreno. Pero ese día ya pasó, estrenamos el 1 de septiembre en Ponferrada, entonces ya la compañía ha estado de gira todos estas tres semanitas, y hoy reponemos en Hospitalet, entonces siempre hay una cosa de emoción, de les gustará, se reirán, les parecerá bien, aplaudirán, ¿no? Esa cosa que es así como, ¿no? Como cuando eras pequeña, ir al día de tu cumpleaños y estabas preparándolo todo. Esa sensación sí, pero nervios no.
La verdad es que hacía ahora un tiempo que no te habíamos visto en pantalla, Verónica, y si estabas calculando darle este rumbo a tu carrera, yo me pregunto y te pregunto cuánto de Verónica Forqué, hija de director... hermana de director, llega a una satisfacción plena pudiendo tomar las riendas de un proyecto como este.
A una satisfacción plena, Alex. Qué pregunta. ¿Cuándo llega la satisfacción plena en la vida? Pocas veces, ¿no? Pero en este caso estoy bastante contenta, por no decir muy contenta. No quiero sonar, oh, qué bien lo he hecho todo, qué bien nos ha salido todo. Por supuesto, no lo he hecho sola. Tengo unos actores, he tenido la suerte de poder elegir los actores que yo he querido tener, y eso es, como tú bien sabes, el trabajo más importante de un director, ¿no? Yo creo que si eliges bien a los actores, luego todo sale, fluye con mucha facilidad y con mucha alegría. Entonces, facilidad y alegría ha habido en los ensayos y sigue habiendo en la función, que creo que alegría es lo que más tiene que desprender una comedia. Y bueno, mi padre algún cable me ha estado echando por ahí arriba seguro, porque todo ha salido muy bien y me he sentido muy cómoda en este papel. Muy, muy bien, muy como si llevara haciéndolo muchos años. No quiero decir con esto que lo haya hecho muy bien, pero la sensación interna era de mucha plenitud y de mucha alegría y de sentirme muy bien. Y me gustan mucho los actores, he trabajado muy bien con ellos. Y
a mí te diré que a nosotros una cosa que nos gusta mucho es que Verónica Forqué ha creado un ámbito determinado de interpretación propio, particular, tuyo, único, que tampoco nos gustaría perder en absoluto. Yo por ejemplo, fíjate, escuchando lo que vamos a escuchar ahora juntos, Verónica,
sí,
te voy a decir que... Bueno, lo decimos luego, sí, si te parece.
Sí.
¡Dani! ¡No puedo salir!
¡Cabritillos! ¡Dejadme entrar!
Verónica, esa voz eras tú en el doblaje del Resplandor. No sé si me estás escuchando.
Sí, te escucho, pero no me acordaba cuando...
Feia cara de no saber res.
¡Nada! Ahora he caído, sí.
Es que esto fue un momento muy especial porque era solo tu voz, pero era una voz aterrorizada absolutamente. No te queremos perder como actriz, Verónica.
Ay, Alex, eres muy amable. Yo te lo agradezco. Espero que algunos productores piensen como tú. No. Me gusta mi trabajo de actriz. Y bueno, he estado casi 2 años sin trabajar porque... estaba un poco saturada, había hecho la serie Pepa y Pepe, luego El tiempo de la felicidad, De qué se ríen las mujeres, en Madrid hice una obra de teatro, Las sillas, con José Luis Gómez. Fueron 2 años de mucho trabajo, muy seguido, y había perdido a mi padre hacía muy poco también, entonces necesitaba parar una temporada larga. Primero pensé en parar un poco, luego, y han sido 2 años, y se me han pasado volando, y he estado mucho con mi niña, con mi madre, con mi compañero y conmigo también. Y bueno, y ya tenía ganas, de volver a hacer cosas.
Los muertitos de Gurina.
¡Dios santo!
No te asustes. Quiero esta oportunidad.
¿Cómo coño lo haces?
Igual que tú. Unos cuantos gestos sencillos, demasiado rápidos para que tú los veas.
La gent que perdem cada setmana i per sempre, o no, com és el cas d'en Rice, que va morir l'altre dia als 80 anys, de Nova Orleans, d'un atac de cor.
Jo he estat a casa seva, a Nova Orleans.
Ah, sí? Mira. Sí,
no a dins, però allò...
En Torre de les Estrelles.
Sí, sí, sí. I la veritat és que, clar, les cases de Nova Orleans ja són d'una manera, però és molt coherent amb l'obra que ella escrivia, la casa que tenia.
Aquesta dona d'origen catòlic que feia literatura sobre satanisme i sobre Jesucrist, o sigui, una mica com la dona del bisbe de Solsona. L'autora de les cròniques dels vampirs... I per tant, d'entrevista con el vampiro, la pel·lícula de Neil Jordan, adaptació d'això, The Queen of the Damned, una pel·lícula posterior que no va sortir tan bé.
I amb una protagonista que va morir juveníssima.
Sí. I Broadway, l'Estat, l'adaptació musical d'entrevista con el vampiro, que va ser també un desastre fulminant.
Ara hi ha un projecte de sèrie per recuperar aquest
a veure.
Només salvo Neil Jordan, sí. Realment.
Aquesta setmana ha desaparegut també Larry Sellers, als 72 anys, un actor d'origen Lakota, finalista als Emmy pel paper d'indi de la doctora Quinn. Ha mort Cara Williams, 96 anys, lligada a la Fox, primera esposa de John Drew Barrymore, però no era la mare de la Drew Barrymore, era l'altra dona. Finalista a l'Oscar per Fugitivos, una pel·lícula de Sidney Poitier, l'any de Wendy Hiller, va guanyar ella, i una llarga carrera, passa per sèries de televisió, La Ley de l'Oeste, Suspense, pel·lícules com Niñera Moderna, Laura també sortia, en fi, un carrerón, per entendre'ns, però avui dia ja oblidada de tothom. Amor, Rogério Zamora, 63 anys, el superprolífic actor de les sèries de la televisió portuguesa, amb tres papers rellevants al cinema. Capitanes d'Abril, dirigit per Maria de Medeiros, i dues de Manuel d'Oliveira, Els caníbals i Singularidades d'una xica rúbia. I, finalment, Amor, el charro de Huentitán, o el rei de la ranchera.
Ah, bueno.
Vicente Fernández, 81 anys, un mite a Mèxic, d'una caiguda. 50 àlbums, 30 pel·lis, sí, 50 milions de còpies venudes.
Una barbaritat.
Brutal. I pel·lícules a dojo, moltes produïdes per ell. El hijo del pueblo, Jalisco nunca pierde, El albañil, Dios los cría, Como México no hay dos... i tres capítols de Picardies Mexicanes. La cançó es diu Entre suspiro i suspiro, pels que no hem d'oblidar.
M'agrada el teu calipso. Finestra. Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you. Desde que me picó aquella araña, solo he tenido una semana en la que mi vida... me ha parecido normal. Y fue cuando tú lo descubriste.
Ese hechizo que jorobaste para que olvidasen que Peter Parker es Spider-Man ha empezado a traer visitantes. De todos los universos.
John Watts, el director de Lejos de Casa i de Homecoming, ho ha fet millor o pitjor?
I de...
Totes les tres està a un nivell similar.
Director d'aquella pel·lícula amb el Kevin Marco. Bacon, que el vaig poder entrevistar a Sitges abans que
el fitxessin i ja que fos.
Bueno, va, resultat, veredicte, què passa?
Espectacular.
Li deixo el Guillem, només diré que... per entendre la dimensió de la pel·lícula que parlem, ve a ser l'Endgame dedicat a un sol personatge.
Clar, o sigui, és la culminació d'aquest Spider-Man de Marvel Studios, no? Tom Holland. A nivell narratiu, li permet molt tancar una etapa, aprendre, no? És un adolescent i saltar una etapa adulta amb les coses que passen a la pel·lícula, però a nivell corporatiu, a nivell d'estratègia de les sagues, és una pel·lícula que culmina 20 anys de Spider-Man, no? Tota la saga de Spider-Man de Sony, amb la saga de Marvel actual, fusionades aquí amb el multivers, amb un Alfred Molina i un William Dafoe, que tornen, o un Jamie Foxx, per mesclar aquests 20 anys de Spider-Man, Crec que és una pel·lícula d'esdeveniment que no defrauda.
És emotiva?
Sí.
Molt,
sí,
molt
sí,
emotiva.
Sí. Bastant més emotiva del que de les anteriors. Sí, sí.
Diria, com Endgame, una pel·lícula molt més basada en el clímax emocional que no sí. pas en l'acció mm-hmm. que n'hi ha.
Clar, perquè, però... de fet, aquest Spider-Man nou, no, de Marvel Studios, el que tenia és que anava sempre molt acompanyat. L'Iron Man era el seu mentor, després... i ara, per fi, surt un nou Spider-Man, diguéssim, d'aquest mateix Tom Holland, que ha d'aprendre a veure les castanyes del foc ell sol. I en aquest sentit és interessant, a part de les virgueries del multivers, que fins aquí puc llegir, no?, perquè...
Sí, els spoilers...
Però jo crec que és una pel·lícula que compleix les expectatives.
Guanyarà l'Òscar al millor secundari, Benedict Cumberbatch?
Home, no, el poder del perro, potser.
El poder del perro.
Bueno. En fi, és... la pel·lícula del Nadal, probablement.
I de l'any, jo crec, a nivell de recaptació...
De recaptació, segur.
Sí. Segurament. Bueno, a veure si té competència als Estats Units, perquè...
Bueno, i l'Omicron, no? Vull dir, clar...
Ens llancem una mica a la teoria americana a veure exactament què passa. Tenim un convidat superespecial.
La finestra indiscreta.
És mi primera vez en Nueva York. Quiero ser feliz aquí. Quiero una vida, un hogar.
¿Estáis listas? Esta noche lo importante es la familia. Al primer gringo que te sonría.
No te había visto antes. No eres puertorriqueño.
¿Eso importa?
¿Tú quieres empezar otra guerra mundial?
Al començament del programa hem inclòs el nom del Francesc Garriga com part del càsting d'aquesta finestra indiscreta d'avui. I la raó és que el nou corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, a partir d'avui i periòdicament, ens podrà aportar novetats, informació, notícies o, bé, conversa entranyable a partir del que està vivint en el món cinematogràfic també del país. De manera que... benvingut, Francesc Garriga. Moltíssimes gràcies. És un honor enorme tenir-te amb nosaltres, eh?
No, home, l'honor és meu de poder entrar a la finestra indiscreta, per favor.
T'esperàvem fa molt de temps i, a més, ara amb molta enveja, al fons, perquè molt abans que nosaltres i que els espectadors de Catalunya ja has pogut veure el nou West Side Story, tio.
Sí, quina enveja. Sí, clar, anem una mica avançats aquí als Estats Units i sí, el dilluns vaig poder anar i la vaig poder gaudir en una sala, et diré, pràcticament buida.
Aquesta era una de les preguntes. Sí.
No hi havia gaire gent dilluns, i això que feia tot just res, 3 dies que l'havien estrenat, però no hi havia... No hi ha hagut tsunami d'espectadors per veure West Side Story.
Mare meva, quin disgust per Spielberg, i després d'esperar 2 anys... I no sé, perquè hi ha molta gent que li té una mica de ràbia aquest projecte, perquè diuen, per què fer-la una altra vegada, aquesta pel·lícula, no?
Bé, jo no sé si Spielberg ho ha explicat així, però crec que el que ha volgut fer Spielberg, més enllà de donar-se el gust de treballar amb un clàssic, no?, que això suposo que també per Spielberg doncs, suma punts, una de les pretensions d'aquesta pel·lícula era com fer les paus una mica... amb les petites coses que no s'havien fet bé en la primera. Mm-hmm. I potser la principal seria la manera amb la que es tractava els porto-riquenys, que se'ls deixava en alguna cançó, en el tracte, i fins i tot en l'elecció dels actors, alguns eren blancs, els qui se'ls pintava la cara, mm-hmm. se'ls enfosquia la pell...
Doncs, una tradició americana.
Doncs en aquesta pel·lícula han volgut fer les paus amb això, mm-hmm. i Spielberg, per exemple, el que ha fet és que tots els actors que interpreten personatges llatins són llatins, no porto-riquenys específicament, però sí que com a mínim són d'origen llatí. I per fer la pel·lícula una mica més ajustada, Spielberg el que va fer va ser anar fa un parell d'anys a la Universitat de Puerto Rico i parlar amb professors i alumnes sobre la pel·lícula dels anys 60 i què els semblava, i anar prenent nota d'allò que no s'havia fet bé, d'allò que els sentava malament, que els havia sentat malament els porto-riquenys, per intentar no repetir. I ha intentat, doncs, suavitzar algunes lletres de cançons, alguna línia argumental on quedaven com a draps bruts els porto-riquenys, intentar-ho suavitzar per, diguem-ne, equilibrar una mica el relat i que tothom es pugui sentir seva aquesta pel·lícula.
Però a veure, Francesc, el més important és si et va agradar o no. És a dir, la vas gaudir mentre
sí,
la veus?
A veure... És a dir, seré sincer, a mi em va agradar sempre recuperar aquests clàssics i veure'ls fets amb ulls moderns té gràcia, però és veritat que, com ja la primera, és una pel·lícula llarga. Mm. És una pel·lícula llarga i hi ha moments que dius, home, això potser no... És alguna escena que dius, bé, això està una mica de més a més. Pel relat i per la història potser no feia falta, però també entenc que potser Spielberg ha volgut cenyir-se molt al guió original i a la història original, i per tant, doncs, aquí s'ha quedat una miqueta encarcarat en l'estructura del passat.
I els, però sí, els balls, les actuacions, les
molt
cançons...
Bé. Sensacional, sí, sí. Mm. La veritat és que els actors estan molt bé, que actuen, canten, ballen i ho fan tot molt bé i que cola perfectament. Vull dir que no hi ha lloc a vegades grinyola que dius aquest actor actua molt bé però potser no canta tan bé. No, jo crec que tots estan molt en el seu paper i ho fan fantàstic.
Alguns dels comentaris que a mi m'arribaven per Twitter quan hi havia el trailer o pòster o el que fos era o Natalie Wood o res, però en canvi una de les que està sortint més ben parades en crítiques i nominacions és la protagonista, la Rachel Zegler, em sembla que es diu. Què t'ha semblat?
No, a mi els actors principals em semblen tots brillants, i després no és actor principal, no és actriu principal, però és un dels noms de la pel·lícula, Rita Moreno, que jo la veritat és que no la tenia gaire controlada, us he de ser sincers, no sóc d'aquests cinèfils històrics. Clar, és un personatge que ja surt com a protagonista a la pel·lícula original i que aquí fa un paper d'anciana venerable. Clar, aquesta senyora, quan rodem la pel·lícula, quan rodem la pel·lícula té 88 anys, ja en té 90. No sembla que tingui tanta edat, la veritat és que se la veu molt jove, i fa un paperà sensacional, i potser és el fil conductor, no?, de l'original a l'actual, i la veritat és que és una pel·lícula molt entranyable. Jo la qualificaria de pel·lícula entranyable perquè té tots els elements com perquè un se la miri amb ulls de... d'això, de certa estima.
A veure què passa, perquè, clar, abans, just les dues setmanes abans de Nadal, les pel·lícules en general van fluixes, la gent està per comprar i per altres coses. Sí. Igual Pujarà deia l'Alfons que potser era una estratègia...
Bé, la van estrenar una mica més continguda en còpies, perquè sigui una pel·lícula així de llarga durada, per entendre'ns. El que passa és que ha començat tan fluixa, Francesc, que no sé si tindrà el temps de mantenir-se, saps què et vull dir?
Clar, aquí hi ha diverses línies d'investigació, que diria aquest. D'entrada, us diré que la xifra de guanys en aquests primers dies és molt decebedora i tots els mitjans i experts i crítics diuen que ha estat una decepció total i fins i tot inesperada, perquè el sol nom de Spielberg semblava que ja cridaria l'atenció suficientment com perquè la gent anés a veure-la. Però, clar, aquí hi ha diversos elements. D'entrada, aquesta és una pel·lícula que ha de cridar molt l'atenció a un públic més veterà, no? És a dir, els que van veure la pel·lícula original al cinema els podria fer gràcia veure com s'ha refet. Quin és el problema? Que, clar, aquest públic veterà potser no està tant per anar al cinema encara. La pandèmia fa que el públic més veterà no s'atreveixi a fer el pas d'anar al cinema. Per tant, aquí tindríem un primer element. I després, alguns crítics creuen que aquests remakes de pel·lícules o de musicals de Broadway solen punxar. I posaven l'exemple de In the Heights o Cats, que són grans produccions que no funcionen. És a dir, que per més ben fetes que estiguin o per més bons noms que hi aportin, no funcionen.
Bé, és un fet que el musical ara en aquests moments no és un gènere de moda, ni molt menys, i que les coses van per una altra banda. Ara mateix, jo no sé, de cara al Nadal, si hi ha por que es tornin a tancar cinemes o no, què passarà amb la pandèmia als Estats Units, quines amenaces tenen, però, evidentment, altres pel·lícules cridaran molt més públic, i hi ha noms que jo ja tinc a la boca, no? Un és Matrix, un altre és Spider-Man, això està clar, no?
Sí. A veure, d'entrada, tancament de cinemes no ho crec. El país està ara per fer qualsevol cosa menys tancar res, perquè, sí, és a dir, ja ho van passar malament, i aquí ja sabeu que són molt especials amb això de la llibertat, i, per tant, aquí la política és, escolta'm, si jo no em vull contagiar, ja ho decidiré jo, però si vull anar al cine vull poder-hi anar. Mm-hmm. Per tant, tancar cinemes no. De fet, els cinemes hi he anat un parell de cops des que he arribat i cap dels dos dies, ni West Side Story ni l'anterior House of Gucci, el cinema era ple, però bé, la gent hi va, no hi ha distàncies de seguretat i et diuen que has de portar la mascareta, però clar, com que te la pots treure per beure o per menjar i tothom menja i beu,
doncs
llavors és com si no l'haguessis de portar.
Jo quan he anat al cine als Estats Units anàvem amb unes safates que no les tens
aquí. Hot dogs, nachos... Fa fins i tot cosa veure-ho. Per tant, cinemes tancats, no. L'altre és que les projeccions de cara a aquest Nadal són molt diverses, perquè per Matrix estan preveient punxada important.
Però, què dius?
Punxada important, sí. La previsió és que els guanys d'aquesta pel·lícula siguin, d'entrada, els pitjors de tota la sèrie de Matrix, però també punxada com a pel·lícula sola en aquest Nadal. Per què? Doncs perquè s'ho menjarà tot Spider-Man.
Doncs acabaré fent-te una pregunta molt directa, Francesc Garriga. O sigui que, si has de triar alguna de les dues, Spider-Man o Matrix, no sé si va al gènere o no et va al gènere, no massa... O sí?
No. Ah. No, es feia per haver de triar.
Ah, sí,
però
tria.
Si he de triar jo, trio Matrix.
Ah!
Potser perquè connecta més amb el meu jo jove de quan es van estrenar les primeres. Això de Marvel m'agrada, però m'ho miro una mica de lluny, normalment, i en canvi Matrix no deixa de ser una de les pel·lícules de la meva adolescència, per tant, farem Matrix.
Escolta'm, moltíssimes gràcies per venir amb nosaltres aquesta estona, amb la càrrega de feina que tens.
No, ja saps, Àlex, sí, que jo era un fidel oient els divendres quan sortia de fer el club de la mitjanit. Agafava el cotxe i què em posava a la ràdio, no podia faltar la Finestra Indiscreta. Per tant, a mi em fa il·lusió poder-hi participar.
Bueno, doncs et posarem aquí a l'altar de la celebració dels 35 anys del programa i si pots tornar alguna vegada a fer-nos companyia i aportar-nos la teva visió del tema, serà un plaer. Passa'm bon Nadal, bon Cap d'Any, ja parlarem.
I tant. Quan vulgueu, una
abraçada. Et trobem a faltar, però sort, aquí et tenim. Bona nit, Francesc.
Vinga,
bona
adéu.
Bona nit.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Nuestro invitado de honor, Rasputin.
Busco a alguien que me ayude a conseguir audiencia con el zar. Quizá usted me podría ayudar.
Solo tomo decisiones cuando tengo el estómago lleno o los huevos vacíos.
Bueno, pues menos mal que van a servir la cena.
Bé, doncs, després d'aquesta primera intervenció de Francesc Garriga, La Finestra Indiscreta, i tot el que ens ha explicat, us recordo que fins al dia 7 de gener no hi haurà finestra perquè tenim dues setmanes, la nit de Nadal i la nit de Cap d'Any, i per tant, ho sento, però no.
Però la nit de Nadal hi haurà un especial.
Això sí, la nit de Nadal sí, a Sant Esteve tindreu finestra especial, i al tornar ja estaran en cartell l'abuela, Delicioso i el espia honesto, o sigui que seran les primeres de les que parlarem, i amb ells. Però de moment, del que s'estrena el Nadal, mira, el Garriga ja ha sentit que li agradava la idea de veure Kingsman.
És que està molt bé, és una prequela que funciona a les mil meravelles i un Matthew Vaughn torna a demostrar que també s'ho passa pipa i ens ho fa passar pipa.
The Kingsman, la primera missió. No?
Se recupera, és més clàssica que les dues primeres, sí. Però recupera un pèl la bogeria aquesta de la primera, que la segona no va sortir tan bé.
Doncs si West Story no acaba de rutllar, Matrix Resurrection probablement tampoc ho farà, The Kingsman tant de bo sí, Spider-Man seguríssim, sí. Potser Silent Night, que ningú sap què és, però que l'hem vista i que té molta gràcia.
Mira, Silent Night no sé si funcionarà a nivell de recaptació, però jo ho dic ara aquí, a la gent que ens escolti, aneu-la a veure, si podeu, perquè tindreu una pel·lícula de Nadal, perquè clar, quan dius pel·lícula de Nadal, et poses a tremolar una miqueta. Aquesta és una pel·lícula de Nadal diferent.
No és Dani de la Orden.
No.
Si ens va veure Sitges, ja ho has dit tot. No val. És Nadal habitual.
La pel·lícula és divertida, també és dramàtica, és una barreja raríssima entre Melancolia i Los Amigos de Peter, que diu Àlex, sí, sí. I res, és, sobretot, és disfrutable.
Us hem informat, però ara, ja, tenim en cartell una pel·lícula que probablement enlloc parlaran d'ella i nosaltres aquí la volem reivindicar.
Ara, què te passa?
Anoche me hiciste perder los nervios. Y tú sabes que yo no soy así. Pero me tienes que ayudar y poner de tu parte, si no. Además, ¿quién cuidaría mejor de tu hija que tú?
Y haciendo palmas arriba y arriba, ese coro que arranca, que dice, que dice.
Això era 15 hores, i és el moment de parlar amb la seva directora, la Judit Colell, que torna amb nosaltres, ara feia dies. Però és que des que eres presidenta de l'Acadèmia pensava, bueno, que trigarem a veure una pel·lícula de la Judit. Doncs pam, ja la tenim aquí. Bona nit, Judit.
Bona nit, com estàs?
Presidenta de l'Acadèmia i de moltes altres activitats. Deixa'm primer que llançar-te un tall d'una persona que va morir fa poc, que és el Josep Maria Forn, a qui aquesta setmana dedicarà a la Filmoteca i vosaltres a l'Acadèmia del Cinema Català un homenatge. També va morir el Democràtic, l'Associació de Productors, etc. El dimecres 22... Si mal no estic informat, a les 8 del vespre, entrada oberta, però atenció perquè s'ha de gairebé reservar, eh? L'última entrevista que se li va fer, que li van fer els alumnes d'una escola de Terrassa. Josep Maria Forn, una vegada, aquí a la Finestra Discreta, ens va dir això.
Tu ets acadèmic?
Sí, sí, jo sóc acadèmic. Jo des del primer dia vaig acceptar ser acadèmic, m'ho van proposar, vaig acceptar, i és molt curiós perquè ara el diré una cosa que no he explicat mai, i és que no he volgut ser mai de l'Acadèmia del Cine Espanyol. És a dir, i m'ho van proposar, el primer que m'ho va proposar va ser el de Cinesa.
Mates?
El Mates, l'Alfredo Mates, em va dir, tu has de ser, ara el nucli, vaig dir que no. Després m'ho han proposat molta gent, des del Ventura Pons a la Vergés, des de... molta gent, sempre, i sempre dic que no. Per què? Perquè jo considero que jo soc del cine català. Neix l'Acadèmia del Cine Català i llavors jo m'integro de seguida a l'Acadèmia del Cine Català.
I ara l'Acadèmia del Cinema Català li fa aquest homenatge que recomanem i assistiu i home, li fem el respecte a aquest home, no?
Totalment, homenatge totalment merescut. A més, és gaudí d'honor i una de les persones més importants del cinema català i un gran amic meu.
Bé, doncs, escolta, Judit Colell, directora, parlem d'aquest 15 hores. Jo no puc treure del cap aquella Elisa K, que vau fer fa un temps, amb aquella escena memorable de l'Eina Clotet, davant del mirall i tota la violència que comportava la situació que havia viscut i que reapareixia, no? Quan he vist el germà de l'Eina Clotet, Marc Clotet, fent el paper més terrorífic de l'any en aquesta pel·lícula rodada a la República Dominicana, on la violència masclista es manifesta com es manifesta, no podia deixar de pensar, Déu meu senyor, el que s'amaga darrere de les persones d'una manera incomprensible encara avui dia. Mm-hmm.
Totalment, totalment. És increïble que encara avui dia seguim parlant d'aquest tema i segueixi estant d'absoluta vigència. Perquè alguna persona em deia, home, una pel·lícula sobre violència de gènere, per què? Jo pensava, home, me l'han encarregat des de República Dominicana, sí? Que allà no hi havia cap de pel·lícula i hi ha molta violència de gènere. Però és que és igual, encara que sigui aquí, cada setmana hi ha algú mort per violència de gènere i n'hem de seguir parlant i parlant i parlant i denunciant. Claríssim.
Hauríem pogut fer la pel·lícula aquí, també, no?
També, totalment, totalment, perquè, a més, parlar de la violència de gènere en les classes altes penso que és una cosa que no s'ha fet massa.
És que és brutal, perquè la pel·lícula comença en una casa espectacular, vella, freda, amb una baralla d'una brutalitat que no tens paraules per expressar-la, per com, és com a càmera lenta, gairebé, una bufetada en un moment donat. Ell és director d'orquestra, compositor... I darrere de la bellesa suposada del món en què viuen i que veus i que escoltes i que imagines, s'amaga l'infern.
Totalment, totalment. Abans de... bueno, a part, abans d'ells, també el Marc, jo sóc molt fan dels germans Clotet, de la família Clotet en general, i el Marc, la veritat, és que fa una feina espectacular, espectacular. I algunes coses, fins i tot, que no estan muntades per una qüestió, allò que passa en el muntatge, no?, que desapareixen, però va fer una feina d'aprendre a dirigir, que és impressionant, vull dir, hauríeu de veure les escenes en les quals està dirigint. Sembla un director d'orquestra, de veritat. Va conèixer els moviments, va estar assajant durant 3 setmanes allà a República Dominicana amb una directora d'orquestra. I sí, és cert, és aquell començament en el qual no ens ho esperem, no?, i de sobte veiem que allò està parlant de violència de gènere amb aquella bellesa d'aquella casa i d'ells dos, que són perfectes, són la família perfecta.
I... és que és brutal, perquè la Micaela Cajawaringa, que és la directora de fotografia, que
fantàstica,
jo no coneixia, i tu, heu fet una cosa molt intel·ligent, i és que habitualment es parla, quan es parla i ens preocupem del tema de la violència masclista, de la violència domèstica, etc. Molt sovint penses, bueno, ambients de situació de pobresa, límits, i es fan pel·lícules que a vegades s'aproximen, doncs, amb una certa aproximació periodística i tal. I jo crec que convenia molt que es parlés el tema des del punt de vista, com deia, no?, d'aquesta realització cinematogràfica ultraperfeccionista, que és gairebé una pel·lícula de disseny ella mateixa i contribueix encara a excitar més la percepció del tema de l'espectador.
És una mica, clar, és que estàvem parlant de classes altes, sí, sí, d'una gent d'un cert estatus artístic, ella és director d'orquestra, ella és violinista. Clar, ens va semblar, amb la Micaela ho vam estar parlant molt, vam estar mirant moltes coses, i sí que la segona part, quan ella es recorre ja tota República Dominicana buscant ajuda, sí que hi ha un punt més realista,
sí, clar.
Més tornar a les arrels aquestes que m'interessen, però la primera part sí que em semblava que era molt, molt important, que fos molt, molt, molt estètica.
Totalment.
Molt. I bueno, la Micaela Cajaboringa, que deies, és la directora de Pelo Malo, aquella fantàstica pel·lícula.
Sí, sí, sí.
I ha sigut un descobriment treballar amb ella. És una gran directora.
Jo vaig apuntar frases que sentia al llarg dels diàlegs de la pel·lícula, no? ¿Quién cuidaría mejor de ti? Perquè ella busca ajut, però, clar, amb la mare, amb un sacerdot, amb un metge que és qui la vol ajudar a atrevir-se a donar el pas i tot això, i ella no s'atreveix, la vergonya...
Amb l'amiga, també.
L'amiga, etcètera, no? Però el marit de l'amiga es solidaritza amb el marit de l'altre, no? Es crea com una mena
sí,
de...
Sí, és això que a vegades tenim, de que ja no és tan solidaritzar-se, que també, i la mare, per exemple, que no vol perdre l'estatus aquest social que té, perquè la mare sí que ho sap, i no vol perdre aquest estatus, però és aquesta cosa que a vegades sospitem, sentim coses... i mirem cap a un altre costat. Jo sempre parlo d'una pel·lícula de Haneke que m'agrada molt, que és Código Desconocido, que la Juliette Binoche està planxant i de sobte sent, està mirant la televisió i sent els veïns que és claríssimament hi ha una escena...
Una baralla,
però que l'estan pagant amb ella.
Sí.
Baixa la televisió, es queda pensant, mirant, i veus a la seva cara que pensa, haig de fer alguna cosa, però no ho fa. Quan callen, puja a la tele i segueix planxant tranquil·lament. Això és una miqueta el que volíem també denunciar aquí, no? Que moltes vegades mirem cap a un altre costat, a vegades volguent-ho, a vegades no volguent-ho, com l'amiga, que li agradaria ajudar-la, a vegades ens trobem que ens fa perillar la nostra situació, la nostra... on estem nosaltres... O sigui que penso que...
L'estatus quo.
Sí, és aquesta denúncia de...
L'estatus quo.
Ajudem, i de que aquestes persones necessiten també que els donem la mà i que els ajudem.
Aprofito per llegir-te una carta d'una oient del programa que ens va arribar fa uns dies, precisament. Es diu Isabel, és de Cardedeu, i diu... He sentit aquesta tarda, no sé on, a la Judit Culell, dir que la indústria catalana està perdent muscle en la producció de l'audiovisual i que la basca i la galega, més o menys, envers la producció a Madrid. I que hi ha bona predisposició per part del govern per millorar-lo. Jo no ho crec, tot i que hi ha molt de talent aquí al país. Quina opinió teniu? Penseu que anem cap endavant, més aviat cap enrere, donat els casos de la bueno, que estan passant i tot això. És que s'explica d'una mica...
Sí, crec que anem cap endavant. Ho crec sincerament. A més, tenim d'abans d'ahir l'acord de la nova llei de l'audiovisual.
Tu ho has llegit a fons, jo, perquè ho he llegit i hi ha algun dels apunts que em costava fins i tot interpretar exactament les xifres que estaven...
A mi hi ha un moment que em recordava una miqueta els germans Marx. Sí. La parte contratante de la primera part és la parte contratante i pensava...
El 15%
del 7%. El 70% del 5%. I deies... Però sí, m'ho he llegit molt, n'he parlat bastant i crec que ho entenc més o menys i que ho tinc bastant clar. A veure, sempre hem de demanar més, sempre hem d'intentar anar més endavant i aconseguir més coses, però crec que és un bon acord que s'ha aconseguit, donat d'on veníem. I pot representar ben bé 15 milions o més a l'any per fer produccions en català, que això em sembla molt important, perquè realment estem en unes xifres molt, molt baixes. Ja no només de número de pel·lícules en català, sinó de pressupost d'aquestes pel·lícules. Clar, tenim 6 pel·lícules aquest any als Gaudí, però és que, a més, aquestes 6 pel·lícules tenen un pressupost de 720.000 euros...
6 pel·lícules en la categoria de millor pel·lícula en llengua catalana.
En llengua catalana. Però, clar, aquestes pel·lícules tenen un pressupost de 720.000 euros de mitjana, quan les pel·lícules en llengua no catalana tenen un pressupost de 2 milions. Clar, ho dic les dues xifres perquè suposo que els oients no saben les xifres, potser, que es mou al cinema. Clar, és una diferència de més del doble.
Te n'adones que, i ara és una proposta que et faig, passat de Nadal i abans dels Gaudí, per entendre'ns, al gener o quan puguis, estaria bé fer una entrevista a la presidenta de l'Acadèmia i parlar una mica més de tots els ets i uts de l'Acadèmia, dels premis i de totes aquestes circumstàncies que amb el català i amb el tema del català al cinema també estan passant.
Quan vulguis, Àlex, només faltaria, encantada de venir, ja saps que... Jo, com diuen, si tu me dices ben, no. Lo dejo todo.
No, ets tu que ets crides amb aquesta pel·lícula estupenda, 15 hores, jo diré... M'agradaria que moltes pel·lícules com 15 hores les fessin homes, ho diria. És una cosa que celebraria enormement, però per sort el talent i la reivindicació que has demostrat sempre. Perquè sempre.
Bueno, crec que el cinema és per reivindicar... i per consciència.
Que vagi bé la pel·lícula, que ho té difícil, perquè tal com està el pati ja ni t'explico, però almenys ha arribat a les pantalles i, per tant, la gent que s'apunti ja. Judit, bon Nadal.
Bon Nadal igualment.
Bon any
moltes
nou.
Moltes gràcies i bon any nou.
Bon treball aquí ens
tens. Parlarem a, i parlarem a principis d'any quan vulguis.
Bona nit, Judit.
Bona nit.
És la recomanació de la finestra indiscreta acabant la primera part del programa, anant cap al Nadal, i per tant posem aquesta música que ens havien demanat d'una pel·lícula molt, molt nadalenca i en 5 minuts tornem.
No estoy loco. Es Nochebuena, es la única noche del año en la que todos somos más bondadosos y sonreímos más fácilmente.